Molt bona tarda, benvinguts. Això és S&M Music. You've got it. Què tal, com esteu? Benvinguts aquí a l'actualitat musical a Ràdio Falset de forma de S&M Music. Actualitat musical que el Jordi cada setmana ens porta. No sé si ve disfressat o no, o està ja de carnaval o...
No, jo només...
Jordi, bones tardes.
Només m'he disfressat a la feina aquesta la setmana.
Feina.
Si toca, toca. Dilluns va tocar Elegants, amb corbata. Dimarts va tocar dels 80.
Sí, veritat,
jo vaig tirar, de la roba que portava als 80, vaig recuperar la meva estimada caçadora texana negra, que ara ja no ho estan pel pas del temps, amb el darrere un mega pegat de Sepultura, de la portada del disc Benet de Remains, amb un braç pegat de Master of Puppets, de Metallica, i de White Zombie, i amb samarreta de Metallica, tot i que no era dels 80, se suposa que era més dels 80, doncs la samarreta era del Fixer, que és un tema que tanca l'Hotel Reload, aquí em vaig passar una mica, portava la canellera, ja que se suposava que anava de guitarrista heavy dels 80, i un mocador, perquè clar, quan acabes lo solo t'has d'aixugar les mans, perquè si has suat pues, pots fer malbé les cordes, saps? Dime que és una mica de faldilla, l'habitual, i dijous, doncs, anys 80.
Me recordo una mica el que ha fet la meva filla al col·legi, que ha dit,
sí.
Tenien una...
Jo també he tingut aquesta sensació de que m'anava...
Bueno, és que tu estàs un
m'anava canviant, sí. Però bueno, ha estat divertit, sí. No ho sé, jo en això sóc bastant danyades, eh? Hi ha anys que m'entra molt bé el carnaval i anys que no... Simplement no puc. Però bé, aquí anem a parlar d'actualitat musical i una actualitat marcada pels Grammy. Que sí, que sempre arribem tard, però ja sabeu que a l'S&M ens els mirem amb lupa, tot i que no fem allò a totes les categories, no, només sí que donem alguns dels elements per entendre una mica com han anat aquests premis. Ja ho vam fer en un primer espai fa algunes setmanes, quan es van fer públics les nominacions, i aquesta vegada toca veure com s'ha repartit la cosa. I almenys, home, hi ha alguns titulars força interessants, que és que és una edició, aquesta 66a edició d'entrega dels Premis de la Indústria Americana, que han estat molt repartits. Què vull dir amb això? Doncs que tenim moltes edicions en què els grans premis se'ls emportava la mateixa artista, reconeguts als anys en què la Beyoncé s'emportava l'enregistrament, la cançó i l'àlbum, o la Taylor Swift, que se n'han portat algun, però no se'ls han portat tots, o fins i tot hi ha uns temps llunyans en compte el Kanye West també va fer alguna cosa semblant, o fins i tot un tal Jay-Z. Però això ja es parla molt, anar molt lluny. A part d'això, doncs home, repassarem una mica les tres grans categories: enregistrament de l'any, disc de l'any i cançó de l'any. Ens aturarem una mica en això del món del rock, a veure com s'ha repartit la cosa. Parlarem, perquè la gent de la pàgina Loudwire, especialitzada en el gènere del heavy metal, han fet una peça molt interessant, que és veure com s'han anat entregant els Grammy i qui consideraven que se'l mereixia aquell any. Clar, és una llista força curiosa, perquè veus com algun any coincideixen, les coses com siguin, però molts anys és o un altre artista que estava nominat, o fins i tot artistes que estranyament no han estat nominats. No res, comentarem una mica aquesta llista també del Loudwire, l'altra llista dels Grammy dels Loudwire, perquè fa molta gràcia amb això del rock, perquè precisament un dels primers damnificats van ser els Metallica, que enguany, curiosament, traient nou disc, i escolta, els hi ha caigut una de les gramoles dels Grammy. També coses estranyes que han passat, que et puguis guanyar 3 Grammy i acabis detingut, que és el que li va passar al rapper Killer Mike. Va guanyar 3 estatuetes, una pel millor disc de rap, i al cap d'una hora era detingut. Bueno, els americans ja els tenen aquestes coses. I com no, ens aturarem en un dels Grammys que ens fa més gràcia aquí a la CMU Music, perquè li siguem la pista des de sempre, que recordo que enguany ens va sorprendre perquè diguéssim que les edicions anteriors, a l'hora de mirar la llista de nominats, estava al final, i clar, quan ens parles de 100 categories, doncs la cosa quedava al fons, i el productor, estranyament, però molt decent, també ho hem de dir, o molt assenyadament considerem, ha pujat i és de les 10 primeres categories, cosa que per fi s'entén la tasca de productor. I aquí ja us avanço que l'aposta que van fer l'equip de la CM Music, doncs, ha estat guanyadora, no diré òbviament, perquè hi havia altres candidats, però clar, quan has estat darrere de la producció del This Midnight de la Taylor Swift, quan has estat darrere de la producció del disc de la Lana del Rey, és que ho he de pensar perquè és una mica tallar, Did You Know That There's a Tunnels Under Ocean Boulevard, home, tens molts números perquè t'acabin donant la gramola a millor productor de l'any. I això és el que li ha passat al Jack Antonoff. Que ens n'alegrem molt, les coses com siguin. O sigui que, Manu, tenim una miqueta de feina, i si ja començo a enrotllar-me tan aviat, no acabarem ni demà. Comencem bé la cançó de l'any. La veritat és que hi havia força candidates a emportar-se aquest premi. Candidates i candidats, perquè és el premi per als escriptors, per als creadors de les cançons. I la veritat és que hi havia gent que repetia, perquè, per exemple, fa un moment parlàvem del productor Jack Antonoff, i és que no només optava per el millor productor, sinó que també optava el premi a la millor cançó de l'any per haver participat del tema I and W de l'Anna del Rey, coescrit amb ella i amb Sap Diu. També el tema Anti-Hero de la Taylor Swift i confirmat pel Jack Antonoff de la Taylor Swift. El tema Butterfly del John Batiste i el Dan Wilson. Dance the Night, un primer tema de la banda sonora de Barbie, en aquest cas el firmat per Caroline Eileen, la Dua Lipa, el Mark Ronson i l'Andrew Wyatt, que van ser els productors del disc. El tema Flowers, que firmen la Miley Cyrus, Gregory Aldi, Hein i Michael Pollack. El tema Kill Bill de la CCA, que firma al costat del Rob Sigel i el Carter Lang. A l'Olivia Rodrigo, que firma també al costat del seu productor, Daniel Nigro, el tema Vampire. I el guanyador, però, també estava una mica, ja era una d'aquelles peces que ja venia amb les butxaques plenes de premis, perquè al final va ser pel tema What Was I Made For, de la pel·lícula Barbie, el tema firmat per la Billie Eilish i el seu germà Phineas, que ja venia amb els premis dels Globus d'Or, venia els premis també l'Associació de Premsa Estrangera dels Crítics Awards. Clar, ja portava algun avantatge respecte als altres temes, i no s'ho perdeu, alguns han entès, i nosaltres jo crec que també ens hi afegim, que si s'han portat el tema a la cançó de l'any, el tema dels Oscars, potser és que ja està la cosa, ja està molt bastant cantada, tot i que ens haurem d'esperar unes setmanes per acabar de veure si s'acaba produint o no el fet. De moment, la Billie Eilish suma un nou guardó per aquest What Was I Made For. Barbie s'emporta la millor cançó de l'any segons els Grammy. I used to float, now I just fall. I de la cançó de l'any passem al disc de l'any. En aquest cas no es premia tant als cantants, als escriptors del tema, sinó tota la gent involucrada en l'elaboració del disc, o sigui, elaboració i enregistrament del disc. Aquí hi ha tant els escriptors dels temes, com els intèrprets, com els enginyers, bueno, aquí és tothom, fins i tot els encarregats del màster del disc també estan premiats. És un d'aquells, quan s'entreguen els premis, abans hi havia molt poqueta gent i ara cada vegada puja més gent a l'escenari. Els candidats, home, pues, repetim una mica la jugada, Endless Summer Vacation de la Miley Cyrus. No dic tota la gent, perquè és que si no me passaria més programa llegint la llista de totes les persones involucrades en el millor disc de l'any. La Summer Vacation de la Miley Cyrus, us deia, el Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard, la Lana del Rey, permeteu-me la falqueta, la Lana del Rey crec que va ser, ningú ha volgut entendre així i no he vist en gaires puestos, però crec que va ser una de les artistes amb menys guardons de la nit, per no dir que no es van portar cap dels guardons importants, i poca cosa més. Després també hem d'afegir a la Melissus i al disc de la Lana del Rei el The Age of Pleasure de la Janelle Monae, el SOS de la CCA, el The Record de Boy Genius, i jo crec que tenia molts números però al final la cosa no ha anat per aquí, el Goods de l'Olivia Rodrigo, el World Music Radio de John Batiste, aixecant-se com un intèrpret femení, i el disc que es va emportar finalment al disc de l'any era ni més ni menys que el Midnights de la Taylor Swift. No, si no ho he dit els altres, tampoc ho diria en aquests. Tota la collada de gent que hi ha darrere d'aquest disc, que algun, tot el mantenia que algun de les grans categories seria per la Taylor Swift. A més, va aprofitar l'agraïment d'aquest Grammy, de les tres grans categories aquest, per anunciar que treurà un nou disc, és allò de aprofitant el temps i la situació, i veurem doncs com li va a la Taylor Swift, que ja porta una bona colla de Grammys en la seva carrera, afegint-hi aquest 2024 el millor àlbum de l'any passat, aquest Midnight. Això és Anti-Hero.
I end up in crisis. Feelings all this time. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving. 'Cause you got tired of my scheming. For the last time, it's me. Hi, I'm the problem. It's me. At tea time, everybody agrees. I'll stare directly at the sun, but never. Always rooting for the anti-hero. Sometimes I feel like everybody is a sexy baby, and I'm a monster on the hill. Too big to hang out, slowly lurching toward your favorite city. Pierced through the heart, but never killed. Did you hear my covert? Narcissism, like disguise as altruism, like some kind of conversation. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving, and life will lose all its meaning. Someone screams out, she's laughing up at us from hell. It's me, I am the problem. It's me, it's me, I am the problem. It's me, hi. Everybody agrees, everybody agrees. It's me, hi. Torture off, no pain, just like that film of Michael Caine.
just my reflection's shoes. I've been high and I've been low and I don't know where to go.
I toca tancar l'altra gran categoria, com és la de la millor enregistrament de l'any. En aquest cas, la cançó, el millor Grammy, la millor cançó premia els compositors, els escriptors de la cançó, i en aquest cas l'enregistrament de l'any premia tot l'equip que hi ha darrere d'un tema, els productors, els enginyers, també l'encarregat del màster li torna a tocar pujar en aquest premi. I en aquest cas, mira que hi havia el Kill Bill de la CCA, el What Was I Made For de la Billie Eilish, també optava en l'enregistrament de l'any, el single de Boy Genius, Not Strong Enough, que va ser una sorpresa que estigués entre els nominats a millor enregistrament de l'any, no se'l van emportar, el On My Mama de la Victoria Monet, el Vampire de la Olivia Rodrigo, l'Antihero que hem d'escoltar fa un moment, el Worship de John Batiste, però la sorpresa per alguns, i crec que per ella mateixa, va ser Flowers de Miley Cyrus, que es van portar aquesta gramola, fent que les tres grans categories fossin realment molt repartides i que no es repetís l'escena, com us deia al començament del programa, tan vista els darrers anys, de que un artista s'emportava les tres grans categories i alguna cosa més. En aquest cas, no, la cosa ha estat molt i molt repartida. L'àlbum de l'any ha estat per la Taylor Swift, la cançó de l'any ha estat per la Billie Eilish i l'enregistrament de l'any ha estat per ni més ni menys que la Miley Cyrus amb aquest Flowers.
We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn.
Me, baby.
Si us sembla, recordem que els Grammy no s'entreguen així perquè sí, sinó que el període d'elegibilitat dels discos, les cançons, els singles que s'acaben premiant han de sortir entre l'1 d'octubre, en el cas dels premis que es van donar el passat, la nit del diumenge i el dilluns passats, havien d'haver sortit entre l'1 d'octubre del 2022 i el 15 de setembre del 2023, d'acord? Del 17 de juliol al 31 d'agost es fa una entrada online i les primeres votacions, perquè en un parell, es fan del 11 d'octubre al 20 d'octubre del 2023. El 10 de novembre es va fer l'anunci, el desembre es va fer, entre el desembre i el gener es va fer una segona votació i última, i el 4 de febrer es va fer l'entrega d'aquests premis Grammy. Però quedeu-vos amb aquesta data de l'1 d'octubre al 15 de setembre perquè és la data d'elegibilitat dels discos. Més que res perquè penseu els discos que van sortir a partir de l'1 d'octubre del 2023 perquè veureu que són els que entren a la terna dels Grammy de l'any vinent. Abans d'això, que arribin els Grammys de l'any vinent, anem a fer una mirada per altres categories. Hem dit les tres més importants, però per exemple la de productor me la guardo pel final, ja us ho dic ara. Què ha passat en el món de l'electrònica? Doncs bé, els Skrillex, Fred Again i Flowdan amb el Rumble es van imposant el millor tema. El millor disc va ser per una clàssica, millor disc de dance, pop dance, va ser per la Kylie Minogue amb el seu Padam Padam. I el millor dance o àlbum de música electrònica va ser per Fred Again, el seu Actual Life, January 1, September 9, 2022. Tot i que en aquesta candidatura els nominats incloïen gent com els Skrillex o els Chemical Brothers. Anem ara a mirar a veure què va passar en el món del rock i del metal. Del metal m'ho guardo una mica perquè hi ha bastanta tela. Millor cançó de rock, aquesta sí que no es va escapar pel trio de Boy Genius, la Julian Baker, la Phoebe Bridge i la Lucy Dacus es van emportar a la millor cançó de rock per Not Strong Enough, tot i que, escolta, hi havia candidats força interessants com The Queen of Stone Age amb el single Emotion Sickness del seu darrer disc, el tema Rescue de Foo Fighters, que no va guanyar la gramola dels Grammy, a la Ballad of Homeschooled Girl de la Olivia Rodrigo. Estem parlant de rock, però l'Olivia Rodrigo per aquí, i l'Angry dels Rolling Stones, uns clàssics que també es van veure com la gramola passava per davant seu. La sorpresa, o no tan sorpresa, va ser el millor àlbum de rock. Ja us avanço que el millor artista alternatiu, millor àlbum d'alternatiu, era el mateix, però no correm tant. Els nominats. Aquí hi havia gent jove i gent no tan jove. Per exemple, entre els més veterans hi havia el disc 72 Seasons de Metallica, hi havia l'Starcatcher dels Greta Van Fleet, aquests són més jovenalla, hi havia In Times New Roman dels Queens of the Stone Age, grandíssim disc, i altra vegada el But Here We Are dels Foo Fighters. Doncs bé, finalment el disc se'ls van portar, jo crec que són els intèrprets més joves, tinc el dubte de si són de la mateixa quinta dels Greta Van Fleet o no, els Paramore, per sorpresa de propis i estranys, amb This Is Why es van acabar emportant, repeteixo, el millor àlbum de rock. I no només això, perquè el millor tema de música alternativa també se'l van portar per el tema This Is Why. I atenció, perquè si ja hi havia pesos pesants en la categoria d'àlbum de rock, ni més ni menys uns Foo Fighters que tenen els genolls pelats de guanyar Grammys, o uns Metallica ja, no cal dir res, uns Queen of Stone Age, a la banda de l'alternatiu, a les candidatures hi havia Boy Genius, que us recordo que s'han portat el tema de la millor cançó de rock, els Arctic Monkeys, Always i la Lana del Rey, i This Is Why dels Paramore es van portar a la millor interpretació de música alternativa. Però clar, la sorpresa de la nit, bueno, el millor àlbum alternatiu se'ls van emportar el Boy Genius, això també us ho he de dir, però la sorpresa de la nit va ser que uns Paramore s'emportessin al millor àlbum de rock, repeteixo, tenint en compte qui tenien com a candidates, gràcies a This Is Why. I si us sembla, anem a centrar-nos ara en una categoria que sempre, des de ja fa més de 30 anys, té, la gent se la mira amb cert recel cada vegada que es nomena el guanyador. Per què? Doncs perquè des del 1989 es va donar la circumstància que els Grammy van premiar els Jethro Tull quan aquell mateix any, o en l'any de, en el període d'elegibilitat, hi havia una banda que es deia Metallica que havia publicat ni més ni menys que un disc que es deia Justice for All. Tota la comunitat Metallica i bona part de la premsa musical va entendre que alguna cosa no havia funcionat o que no s'acabava d'entendre com es premiava una, començava a ser una llegenda, però que ja començava a sonar fora de temps, està fora de la ona, amb una banda que ja portava 4 discos i acabava de publicar un, bueno, acabava de perdre el baixista, un de nou, un disc dur, però que marcava el pas de que era el trash, com era en Justice for All, i a partir d'aquí, doncs, cada any han anat passant coses una mica estranyes. Enguany, també, i curiosament, els protagonistes són Metallica. Abans, però, permeteu-me que em fa gràcia perquè la gent de la pàgina Loadware han agafat i han anat mirant qui van ser els guanyadors i quins creien ells que podien ser els guanyadors justos aquell any. Per exemple, l'any següent, el 1990, Metallica es van emportar finalment a la millor interpretació de metall, però clar, estem parlant de que presentaven el single One i altres candidats, hi havia el Soundgarden, uns joveníssim Soundgarden que havien presentat Ultra Mega OK, els Queer Insights, que es movien una mica en el rock britànic, els Faith No More amb The Real Thing i Dokken, que pegava les últimes fuetades del hard rock de ràdio. Què va passar? Doncs que al llarg dels anys anaven la gent de Loadware apunta coses molt interessants. Per exemple, el 1993 va guanyar uns tals Nine Inch Nails amb el tema Wish. Hi havia, i els nominats, escolta, tela, hi havia els Helmet amb In The Meantime, hi havia Megadeth amb Countdown to Extinction, Ministry en WO i Soundgarden amb Into The Void. Trent Reznor es van portar el premi, mentre que la gent de Loadware considera que aquell 1993 qui s'hauria d'haver emportat el premi eren uns Pantera que acabaven de publicar Vulgar Display of Power i que fins i tot no van ser ni nominats, que és una cosa que em fa molta gràcia que fan d'aquesta peça. I fa 30 anys, i amb això hi acabo, els senyors i Osborne se van portar la Grammy a la millor interpretació metal, 1994, per I Don't Want to Change the World en directe. Aquell any optaven la gent dels Iron Maiden amb Fear of the Dark també en directe, Megadeth amb el tema Angry Again, Suicidal Tendencies amb Institutionalized i uns joveníssims White Zombie amb la versió del Thunder Kiss 65. Bé, segons Loadware, aquell any el premi hauria d'haver estat per uns tan poc nominats Tape Zero Negative amb Black Number One. Déu-n'hi-do el que ha anat passant. I així, doncs, força anys, l'any que es li va donar a Tool el 98 amb Aenima, a Tool ja li havien donat, considerant que està bé, i més recentment sí que és veritat que els darrers anys sembla que, considerant que la cosa, els Grammy han anat afinant més, bàsicament perquè, no res, si anem a veure el que va passar l'any passat, sembla que els senyors del Grammy estan bastant d'acord. L'any passat va ser per Degradation Rules, bueno, no els acaba d'agradar perquè justament Megadeth publicaven el disc Will Be Back, o el tema Will Be Back, i creien que s'ho mereixia més. Però hi ha hagut algun any, especialment en què Foo Fighters presentava disc o fins i tot el Bruce Springsteen, que també s'han portat el premi. Per cert, d'enguany, els Loadware fan una cosa molt interessant, i és que també consideren que no és just. Els Metallica, que fa una colla d'anys van ser els guanyadors, els perdedors injustos, i enguany guanyadors amb 72 Seasons d'aquella manera, els Loadware, i jo m'afegeixo, Considerant que Spirit Books, amb el tema amb el tema Jaded, mereixien més el premi que no uns Metallica que presenten un 72 Season, que està bé, però home, tota la força, tota l'energia, tota la novetat dins del gènere de Metallic que suposa els Spirit Books, doncs què vols que et digui? Escolta, bueno, posa 72 Season, que és el que va guanyar, però que sapigueu que la maledicció o el poc encert dels Grammy de la millor interpretació metàl·lica continuen.
running and I can't stop. Anywhere I go, I think about it every day and night. I can't let go. Man, I'm never the same. We were shotgun lovers, I'm a shotgun running away. So come a little closer. There was something I could tell you. I per acabar, doncs, abans del Jordi acabi, doncs, ja he ficat de fons una mica que, una cosa que bueno, té molt a veure amb l'última notícia que el Jordi ens té preparada. Bueno, són els Bleachers i després el Jordi us ho explicarà, que té a veure aquest senyor.
Bleachers i el millor productor de l'any.
El millor productor. Jo us ensenyaré ahir a, que,
la relació.
La relació, no? Amb això que està sonant. Amb això que està sonant. Però bueno, no són dels vinils que he portat avui, els Bleachers, però sí que han sonat avui grans àlbums, com per exemple amb els Metallica sonaven el Invaders Must Die dels Prodigy. També amb el primer disc, magnífic primer disc de Sheim, que no sé si va... El Days of Argon, però penso que també va tindre algun...
Sí,
no?
I història, crec que no? dels importants, no sí, em facis parlar de memòria, però jo crec que, si no va ser cançó, va ser disc de l'any o enregistrament de l'any, crec que va ser una de les tres grans.
Pues sí, hem escoltat també alguna cosa d'aquest Days of Argon, del primer àlbum dels Sheim. També aquests, els americans Jimmy Eight World, amb aquest gran àlbum que els va llançar a cap dalt de tot, amb aquest Bleed American. I, bueno, aquests també que són uns... habitualment els porto, són els 1975, amb el seu últim àlbum, que també ha estat sonant per aquí, aquest O Caroline. Un tema que també en directe ha tocat amb la senyoreta Caroline Polachek. Mm. Però algo serà, no, Caroline?
Tornarà a sortir, la Polachek.
Sí, també tornarà a sortir.
Tornarà a sortir.
S'ho mereix. I per últim, doncs, aquesta joia de 1987, com és aquest primer disc d'aquests anglesos que es presentaven a la música anomenats Good Fathers, amb aquest Birth, School, Work, Death. També han sonat per aquí.
Déu-n'hi-do. Mm. Pues mira, ja que parles de la Polachek, que sàpiguis... Que
també
sàpiguis,
està per aquí.
Sí, ens toca tancar amb el millor productor de l'any, que sabeu que és una categoria que a la CML li tenim molt carinyo. Enguany jo trobo que la cosa estava bastant clara, ja només de veure la llista i els mèrits dels diferents productors, i es veia que la cosa o aniria molt, molt comercial o la gramola seria per Jack Antonoff, com finalment va ser, i ara m'explico. La resta de productors que optaven a l'estatueta, trobem el Dance de Mil, Emil II, que deu la seva candidatura, entenc jo, gràcies a Victoria Monet, que la Victoria Monet es va emportar al Grammy a la millor nova artista, i el Dance de Mil, Emil optava per ser el productor del disc Jaguar 2 d'aquest artista. Però al costat d'això trobem la gent com Hit Boy, per haver estat a la producció de singles, dels àlbums, perdó, de Victims and Billions, de Music Sulkies and Hit Boy, el Source for Drown del mateix Hit Boy, el Magic 2 de Nas, o Just Face de Dreamville with Blocks d'entre d'altres. Per tant, molt del món del hip-hop i del rap, com també és el cas del senyor Metro Boomin, en aquest cas pel seu treball pel tema More and More de Drake i 21 Savage, també el single I Am Dreaming d'ell mateix al costat de Rosie i A$AP Rocky, o el Calling també del Metro Boomin al costat de Na, Boogie. O sigui, o molt hip-hop o ja anàvem directament al Daniel Negro, que era un Daniel Negro, que era un lloc intermitjà. T'ho dic perquè Negro es va encarregar els controls del tema Welcome to My Island de la Caroline Polachek, que parlaves abans, però també del disc Goods de Olivia Rodrigo, o també el single Casual de Chappell Roan. Per tant, vist els diferents mèrits, la cosa estava entre premiar el hip-hop, agafar i premiar el Daniel Negro, que es mou en diferents terrenos, i sobretot el seu treball amb la Olivia Rodrigo, però clar, quan agafaves la fulla de serveis del Jack Antonoff, trobem a Being Funny in a Foreign Language, el disc de 1975. Trobem el Midnight de la Taylor Swift i trobem el dit a l'àlbum Did You Know de la Tunnel Under Ocean, Ocean Boulevard de l'Anna del Rei. Clar, només amb aquests tres discos, i fins i tot si m'apures amb aquests dos de l'Anna del Rei i de la Taylor Swift, el Jack Antonoff portava una fulla de serveis des de l'SM, o almenys qui us parla, bastant superior a la resta. Per tant, hagués sigut, la sorpresa hagués sigut que no se l'hagués emportat per la feina feta, tenint en compte qui són les guanyadores de les grans categories. Recordem-ho, que la Taylor Swift el millor disc, la Miley Cyrus per millor enregistrament, i em falta la darrera gran categoria, l'he dit la cançó, he dit l'enregistrament, i em falta la millor cançó de l'any per la Billie Eilish. Per tant, Jack Antonoff, mereixedor d'emportar-se aquest Grammy en la 66a edició dels Premis Grammy, que es van atorgar el cap de setmana, repeteixo, molt repartits en les grans categories. En el del rock ens hem trobat algun una mica al de sempre, intentant premiar les llegendes, en aquest cas ha estat els Metallica, i la sorpresa dels Paramore, que van passar al davant de millor disc de rock, a ni més ni menys que gent com els Foo Fighters, que en saben una estona. Per tant, Manu, marxem amb Jack Antonoff i potser l'artista que menys premis es van portar, que és la Lana del Rey, a veure com li va la nova edició. I això sí, emplaçar-vos a que la setmana que ve ens tornem a trobar, perquè clar, els Grammys se'ns ha menjat tot. Hi ha nou single del Burial que ja està publicat i l'hem de comentar, a veure, i alguna cosa de més, com per exemple també el nou camí que agafa el Kerry King, guitarrista de Slayer, després de que es tanqués la seva etapa, bueno, i de fet tot el grup d'aquests mítics reis del trash, que per cert competien amb Metallica al seu dia per veure qui era la banda més trash, i ara tens uns Metallica guanyant premis per 70 Susan i uns Slayer que ja són història. Però això serà de cara a la setmana que ve. Passeu-ho molt bé i, escolta, ens trobem.
Molt bé, bon carnaval a tothom. Això és S&M Music. Marxem a la senyoreta Lana del Rey.
Did you know that there's a tunnel under Ocean Boulevard? Mosaic ceilings, painted tiles on the wall. I can't help but feel somewhere like my body, mind, my soul. Handmade beauty sealed up by two man-made walls. And I'm like, when's it gonna be my turn? When's it gonna be my turn? Open me up, tell me you like it. Fuck me to death, love me until I there's a tunnel under Ocean Boulevard. There's a tunnel under Ocean Boulevard. There's a girl who sings Hotel California. Not because she loves the notes or sounds or sound like Florida. It's because she's in a world preserved. Only a few have found the door. It's like Amarillo, only silver mirrors running down the corridor. Oh man, when's it gonna be my turn? Don't forget me. When's it gonna be my turn?
has a song, his voice breaks it to a fire. Something about the way he says don't forget me makes me feel like I just wish I had a friend like him, someone to give me fire. Leaning in my bed, whispering in my ear, come on baby, you can thrive. But I can't, when's it gonna be my turn? Don't forget me, when's it gonna be my turn? Open me up, tell me you like me, fuck me to death, love me until I love myself. There's a tunnel.